Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, aquí estem, novament, a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, en aquesta tertúlia radiofònica de territori, que cada setmana els fem arribar per tractar temes d'actualitat des dels diferents punts de vista dels nostres convidats. Parlar per no callar, una estoneta en què cada un posa la seva opinió damunt la taula i la compartim en tots vostès a través de totes les emissores que estan integrades en aquesta xarxa radiofònica que se'n diu Emute. Avui contem la presència de Núria de Santiago. Núria, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens acompanya Alfred Blanc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ens acompanya Enric Martí. Enric, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, anem a parlar per no callar, no anem a carallar-nos res, perquè hi ha molts temes d'actualitat que tracta. Ha sigut una setmana prolífica i el que ens espera. Així que comencem. Bueno, pues comencem. I comencem, naturalment, amb la nostra foto de la setmana. Posem el flash i...
La foto de la setmana.
Doncs anem a la foto de la setmana. Núria, quina foto tenim?
A veure, foto no sé, la foto en realitat encara no s'ha fet. Jo volia traure, en realitat serà una gran foto, és la foto de la Sagrada Família en el Papa de Roma celebrant allí la missa de consagració de la Basílica. La veritat és que la visita del Papa, abans ho deia, no? Fa uns dies, no deixa indiferent a ningú. Jo crec que els únics que deixen diferents són els quatre coloms que volen per allí buscant-se la vida. Uns estan molt a favor, els altres molt en contra. Jo no entenc en aquells que critiquen tan alegrement, perquè al fin i al cap jo penso que el Papa ve a fer la seva feina, que és fer una missa, consagrar una catedral, que l'ha de consagrar el Papa, i està bé. Tampoc veig jo tanta projecció, com diuen, des de l'Ajuntament de Barcelona, que serà tan bo per la ciutat. Bueno, no sé si serà bo per la ciutat o no, jo no vinc a Barcelona, per tant, m'és una mica igual, la veritat. El que passa és que potser a través de la xarxa social, de Facebook, que se creen grups tipus Jo no t'espero, se fan convocatòries de gais que diuen que aniran allà a besar-se els llavis davant del Papa. Bueno, si tu estàs en contra d'una cosa o una cosa en una cosa no comulgues o no hi estàs d'acord, doncs bueno, la obvies, no la consideres i ja està, i cada un que fa ser el que ha de fer.
Això és com si el Papa anés a manifestar-se el dia de l'orgullo gay, perquè sí. Cadascú està...
Sí, és com si ell anés a manifestar-se en contra dels gais, doncs no ho fa, ja sabem què pensa i ja està.
Efectivament, i Alfred, com ho veu això?
Bueno, jo penso que és una visita que mereix molt de respecte. Primerament perquè, bueno, a part de que és el cap de l'Església Catòlica, que en principi Europa és un... està tradicionalment cristianitzada, vull dir, mereix el respecte igual que les altres religions, igual que quan ha vingut lo de la religió que va estar l'any passat a Barcelona també.
Els caps de l'Església Ortodoxa quan van.
Llavors, pues, bueno, tothom s'hi uneix i tal, pues, bueno, com a mínim respecte. I a més, cal recordar que el Papa és un cap d'estat, que per tant mereix un respecte especial, a part de ser el cap de l'Església, és un cap d'estat.
Sí, és que moltes vegades s'oblida que el Vaticà no és un país i que el Papa és un cap d'estat i que té els seus ministres, no? Es pensen que és un barri de Roma, no? On viuen els capellans.
Que ha estat en tun,
sí.
Vull dir, són dos punts a tindre en compte. El que hi ha ella, per una banda, com a cap de l'Església, perfecte, vull dir, tothom se mereix el respecte i tothom té dret a opinar i a escoltar les altres opinions, i a més té el mereixement de ser el cap d'estat del Vaticà.
Mm-hmm. Llavors, per tant, des del teu punt de vista, respecte, el que passa que es posa molt damunt la taula el tema de quina despesa, quin dineral perquè vingui el Papa, no sé què. Enric, això també s'ha ficat damunt la taula.
Sí. A mi que vingui com a cap d'estat me sembla correctíssim. Si el Papa s'ha guanyat aquestes certes antipaties, teniu de pensar que durant 40 anys va durar la dictadura,
sí,
eren exclusivistes. No hi havia més religió, o sigui, la gent no podia tindre més espiritualitat que la catòlica. Per lo tant, esta evangelització ara ha portat pues, estos derroteros. A mi que es manifesten esta gent que són galls, que abans el micròfon ha tancat pues, ja han aconseguit una sèrie de prerrogatives que em sembla molt bé, que cadascú faci el que vulgui amb el seu sexe, no? O sigui, dins de la legalitat, pues, me sembla poc coherent. Però que algú digui, mira, jo no t'espero, perquè ells també fan una publicitat passiva, han parlat cardenals, han parlat bisbes, han parlat una sèrie de coses, i te'n dones compte que aquesta gent és digna de crítica. Jo, en lo plan que és digna de crítica, pues sí, lo que mos està passant en la franja de les peces dels museus, lo Vaticà ha deixat caure l'espasa de Damocles i tot això cap a l'Aragó. I els catalans mos toca tragar o no mos toca tragar, jo us pregunto. Si ve com a cap d'estat, que vingui en totes les conseqüències dels gastos, del que farà i tal. Però si mitja hora després això no mos aportarà res, la Sagrada Família, que crec que és una basílica, o sigui, ho venirà com a basílica i tal i qual, pues molt bé, és els seus oficis, les seues creències i que vaig que vulgui. Jo contra la creència de l'espiritualitat no hi tinc res, però contra la farsa de la institució vaticana ho tinc tot en contra, des de els temes de la pedofilia i els temes de l'homosexualitat que també hi ha dins l'Església, des dels temes que han dit del celibat i tot això.
De tota manera, és cert que és un en respecte, que també es mereix les seves crítiques per aquells que són detractors,
que sí que
però
respecte.
Que es mereix un respecte, el que sí que està clar és que és evident que això pot reportar una, diguem-hi, màrqueting a Barcelona. Sí. Són milions i milions i milions de cristians, els que seguiran la retransmissió de televisió, els que veuran la promoció de Barcelona. Tot i que diuen que els hotels no s'ompliran, que hi ha molta gent que va a casa d'altres fidels, sí, perquè l'economia no està tampoc per a...
I el merchandising, que ja ho vam dir una altra vegada, no sé si s'acabarà venent tot, o sigui, les figuretes de records i els balcons no s'estan venent. Però, guaita, quan parlem, per exemple, de Corea del Nord, tots estem obligats a parlar-ne i parlar-ne malament. I el que no en parla malament, aquell m'ho mirem de reull. Quan parlem del Vaticà, estem tots obligats a parlar-ne i parlar-le bé.
Ah, sí,
i mos mirem malament a qui diu, carai, pues, és que a mi no m'acaba d'interessar. Això per què? Perquè es veu que és un muntatge, i tu ho has dit molt bé, Manel, pues és un muntatge mercantilista, i el que no em sembla bé és en algo que és intangible. Per lo menos els comunistes estos de Corea del Nord parlen algo de la terra, però és que este home, esta institució vaticana mos pot negar o mos pot donar el cel. I qui són ells per negar o donar el cel?
Bueno, això qui pensa que poden donar el cel perquè te l'has de guanyar tu, no te'l donarà si és que n'hi ha, no te'l donarà el papa el cel.
Dit d'una altra forma, accepto els 10 manaments i tot el que comporta. Els 7 manaments de la Santa Iglesia Catòlica, pues, francament, és per a mi és una altra nació.
Sí, és que anem a veure, és que moltes vegades això ho parlem, una cosa són els 10 manaments que sempre hem fet per un sociòleg.
Sí.
Sembla que hi havia un sociòleg de l'època que
veia
normes de convivència a les 10, no? Això no hi ha cap problema. Ara, després hi ha altres que deixem-ho córrer. Bueno, alguna cosa més a afegir sobre la visita de Benet XVI,
Joseph Ratzinger.
Joseph Ratzinger.
Bueno, suposo que una vegada feta la visita i el munt de balanços i crítiques i contracrítiques que sorgiran, encara tindrem més tema per a pròximes tertúlies.
La setmana que ve en parlem, sí, de com anem la visita. Vinga, va, anem amb més fotos. La foto d'Alfred, quina és?
Bueno, jo coincidiria bastant en la que ha dit
Núria.
Núria. És una mica el que portava així pensant. Però, bueno, de fotos avui en dia podríem trobar, només sortir al carrer podríem trobar fotos.
Com per exemple?
El que passa que,
Com per exemple?
Bueno, si sortint al carrer serien fotos locals, però si escoltem ràdio, escoltem televisions, escoltem informatius, pues són a nivell mundial. Mm-hmm. Per exemple, foto que podríem traure d'esta setmana o d'estos dies, pues tota la sèrie de paquets i paquetets i misèries diverses que estan enviant a les ambaixades gregues.
Sí. Eh?
Que no se sap ni d'on ve, ni per què ve, ni què hi ha, ni què no hi ha. Vull dir, és com una mica un Halloween així.
Sí, una mica macabre, sí, perquè després vas fer els bons en avió i pensant que portes un paquet bomba al maletero tampoc no fa massa gràcia.
Que vull dir que aquí mos ho prenem així una mica de... que bueno, que de moment no passa res i sembla ser que no d'això, però que comença a ser un fet greu que qualsevol pugui enviar un paquet en qualsevol cosa dins, bona o dolenta, i que a l'obrir-lo, pues No sabem què pot passar, per tant.
I en canvi quan tu per agafar un avió has de passar 1000 controls de seguretat que
no dius o m'ho expliques.
I unes normes, bé, tu mateix ho saps, i unes normes absurdes com no poder entrar a l'avió en una botella d'aigua i resulta que enviant-ho per correu pots enviar una bomba. És
Sí.
És per a plantejar-se-ho, eh? És per a plantejar-se.
Estaven ahir dient dels cartutxos de tinta també de les impressores que no podien passar de
més d'una quantitat.
Mig quilo. Vull dir, inclús cartutxos de tinta que
sí.
En alguns jocs no deixen pujar el metgero, tampoc.
I es veu que hasta fan despullar els capitans o els comandants de l'avió, I llavors diu, "Per què val tot això si a la bodega poden anar lo que
sí,
va?"
Sí, després ho envies per correu, factures, ja està.
No, la veritat és que sí, que és un tema complicat, la foto de la setmana que dia Alfred, perquè dona una sensació d'inseguretat importantíssima a l'hora de viatjar pel món. Els aeroports estan plens de gent que s'estan jugant la vida.
A mi el que em fa reflexionar és que estem en l'era de l'escut antimissils, o sigui, una era sofisticadíssima que quasi t'asseguren que aquí no mos entrarà res de l'enemic, i sin embargo tot això quotidià, tot això diari, no ho tenen ben pamejat això. I el que encara més me preocupa és que hi ha tanta rancúnia, hi ha tant d'odio a la gent que fan això, que difícilment ho pararan, perquè ells també tenen caps per pensar. Potser no seran capaços de desenvolupar un escut antimissils, però sí que seran capaços. I aquí vinc a unes declaracions que m'han preocupat i no s'han comentat massa del Fidel Castro, les heu sentit, no? Que està insistint en que vindrà, estem a punt de viure una contienda nuclear. Jo pregunto, estame, li tindrien de preguntar, i per què? Per què vostè està assegurant tot això?
És que és un vell que desbarra.
Sí, no, jo estava, mira, estava
perdoneu, però ho havia de dir. És un home gran que desbarra.
Si li han de fer cas a un home que xutxeja, que diem aquí, que xutxeja,
però no. Però que tot un partit d'ell que hi ha portat la seva nació de la forma que l'ha portat fins 30 o 40 anys després, no li tindrien de dir això si no és veritat. Ell què pensa? Que potser l'Iran pot atacar a Israel i aquí ja s'obri la caixa de Pandora? Què és el que pensa? Sap precisament això, perquè això només fa 20 dies que ho dius, home. Sap que poden enviar paquets bomba inclús en algo radioactiu, o sigui, podien posar una càrrega radioactiva, el que sigui. És possible això? Això és el que em preocupa Mira, Atenes té, Atenes, Grècia té el que has dit tu. Tu saps el que és tancar tota la paqueteria d'un país com Grècia?
I a Bolònia, Bolònia també l'han tancat.
De Bolònia, exacte. Sí. Això preocupa.
Complicat el tema d'aquest terrorisme encontrat. I jo ho fico damunt la taula dos minuts o més, perquè és un tema que l'altre dia pensava. La responsabilitat que tenim dels mitjans de comunicació, dic tenim perquè encara que petits som un mitjà de comunicació, hem donat tanta propaganda en aquests
a
temes.
A tot això, exacte.
Passa igual com en els atemptats d'ETA, passa igual. És a dir, els mateixos terroristes se n'aprofiten d'estos mitjans, dels nostres mitjans de comunicació, per a fer-se propaganda. Perquè si això s'investigués, se trobés, s'amagués i no es digués res, possiblement dirien, si no té repercussió, escolta, no féssim el xitxarelo. Dic jo, no sé, és que a vegades te poses a reflexionar això i dius, possiblement utilitzen els mitjans de comunicació.
Clar que
encara
sí.
Que nosaltres no ens donem compte, sí. O sí que me'n donem compte, clar.
Bueno, però és que la funció dels mitjans de comunicació és esta, no? És la d'informar.
Sí, no, perdona.
És un dret, i la comunicació de risc
però informem
també
d'allò que volen que informéssim.
Bueno, informem del...
Perquè estic que, com ara deia ell, segurament hi ha moltes coses importants en aquest món, en política exterior, en política interior, que ni podràs informar tu, ni jo, ni el millor periodista del món, perquè no el diran.
Exacte, no. Perquè no veu la llum, perquè no surt
al carrer. Per suposat, però no per això aquests temes que són realment d'abast, perquè que puguen arribar paquets bomba o qualsevol altre tipus de cosa perillosa tan alegrement a través d'un correu aeri, això és una cosa que jo penso que la ciutadania ha d'estar informada, no mos podem amagar coses importants. El que passa és que potser sí que s'hauria de reflexionar una mica sobre com els mitjans de comunicació fan la comunicació de risc. Dels perills potser sí que a vegades intentant informar mos dediquem a fer alarma social.
Alarma social o donar idees
o
a alguns descabestrats,
alguns descabestrats, llegia...
si és tan fàcil enviem un, vinga, va,
jo, no sé
passa.
Si, jo no sé si llegia l'altre dia en un diari, no sé si era ahir o abans d'ahir, bueno, és igual, esta setmana llegia que sortia en un diari Que cada vegada és més una notícia absurda, eh? Que cada vegada és més freqüent que els lladres de botigues de roba utilitzen el mètode del paper de plata per a tapar el detector que pita quan surts i has robat una peça. O sigui, a l'hora que denunciaven un sistema de robatori que augmentava la preocupació dels botiguers, explicaven i donaven idees en aquell que igual no sap com mangar aquella camisa que li agrada, li donaven la idea de com ho havia de fer.
Claro.
En aquest sentit sí que dius, ostres, no sé si això és positiu dir-ho perquè es pugui detectar, perquè jo, per exemple, com a clienta que veig un que està embolicant una cosa en paper de plata, que se treuen un tros de... jo pugui detectar que és... o per donar-me la idea de que jo ho pugui fer, també.
No, però per avisar...
Claro, aquí està una mica la responsabilitat
d'un...
Per
avisar al comerciant, ja estan les cambres de comerç i els gremis. No fa falta que... I, a més... No sé, no falta donar la idea com dius a través de la televisió i dir, mira, si vols robar...
Sí, fes-ho així.
No? Ara que és igual, entres a internet i t'ho diguem.
Sí, te donava la sensació que era esta, però bueno, la societat de la informació és això també.
Jo sentint-vos me feu reflexionar. Nosaltres som un país i homes lliures. I llavors esta llibertat pels mitjans de comunicació a mi em coarta, m'assusta, a mi personalment. Tant això del robo com això dels paquets bomba. I dius, quin tipus de llibertat tinc? El meu govern, el meu país, serà capaç de detectar tot això? Perquè llavors veus a vegades, vas per la carretera i et trobes en un control i el primer que pregunto jo, escolta, què ha passat? I no te ho diuen. La majoria de vegades no te ho diuen.
Diu,
no,
res, passa. A usted se lo voy a
claro,
decir.
No, fan propaganda de que si més amunt o més avall ha passat això o ha passat allò altre. I aquí veig que sí, que tots els mitjos pues, m'en fem ressò de tot el que passa. I això a mi em coarta la llibertat. Me quarto i dic, carai, pues aquí si esta colla de desaprensius monta una botiga i en el paper de plata fan això i els altres que en tenen odi que pel meu moment jo no porto xilava i ell sí o etcètera del que hagi passat, pues en t'arribarem. Vivim profundament.
Reflexió final. Vivim profundament. Per cert, ja que feia aquesta reflexió, quin és el teu titular?
El meu titular...
La
foto és una foto molt curiosa. És una foto que he estat llegint i mirant i resulta que els espanyols encara guardem a les nostres butxaques o a les nostres cases com a quasi 1.800, per fer xifres redones, 1.800 milions d'euros. Això és una quantitat...
En pessetes.
En pessetes, clar.
Sí.
O sigui, tenim tantes pessetes que canviades serien 1.800 milions d'euros. I això ho tenim uns 900 en moneda, que això pues, és calderilla, no? I l'altre en bitllets, o sigui, 900 i 700 o 800 en bitllets. Són molta quantitat. Això és tant com pal·liar... que et diria jo, o sigui, ni moltes empreses nostres guanyen això a l'any, empreses, vull dir, que sé, oh, una Repsol, una d'estes,
1.800 milions d'euros en pessetes amagats baix del matalà. Sí.
En això es podria pagar tota la crisi del volcà este que va explotar per allà dalt d'Inglaterra.
Aquest,
tot allò va costar molt menys que 1.800 milions d'euros. Imagineu-vos quina magnitud pot acabar tenint estos diners que els espanyols, curiosament, no molts deixem. Que tornem a esperar la peseta.
O esperem la peseta o som tan melangiosos que...
Som melancòlics.
Això vols dir que ho guardem per melangia, que dieu?
Sí.
No ho sé.
No, home, tants diners no pot ser.
Exacte.
No, però
els guardo només, no els guardo només un.
És el que diem, claro. Jo igual a casa tinc 200 pessetes.
200 pessetes.
Entre pessetes, duros...
Però a 200 pessetes per 40 milions de persones no surten
tant. Hi ha gent que...
Home, no, però jo que sóc pobreta, doncs m'he vas guardar 200 pessetes, aquell que tenia més pues, se va guardar el bitllet de 10.000, el bitllet de 5.000, el bitllet de 1.000,
no? O de 200 o de 100,
sí. No,
guardant un... compte, bitllet de 10.000 era el màxim que podia
tenir,
i 10.000 pessetes que són ara
60 euros.
Fixa't tu,
60 euros que te'ls gastes en una tarda.
En una tarda, sí. Vas i dius, va, prenem algo.
I esta xifra que t'has dit va baixant o no les tens, aquestes dades?
Està estabilitzada.
Sí.
Està estabilitzada. I jo sé que hi ha locals que només accepten pessetes.
Què?
Més aviat de la restauració. Sí, vas allí i tu i pagues en pessetes i negocies en pessetes.
Encara avui?
Sí.
Bueno, a Tarragona,
més de 10.
A A Tarragona, per Santa Tecla, encara fan la festa aquella que es diu Café Copa i Puro per un duro. I la gent se dedica a treure tots els duros que té a casa, perquè encara te fan el cafè, la copa i el puro, i tu has de pagar un duro, però un duro en pessetes.
Duro, 3 cèntims.
Sí, sí, sí.
És a dir, que per tant el Banc d'Espanya té comptabilitzat les pessetes que encara li falten entrar per haver
canviat. Bueno, suposo que hi haurà un moment que això deixarà de... O sigui, que el Banc d'Espanya, parlant burdament, no? Deixarà d'esperar que la gent torne i dirà, bueno, a partir de tal data ja no canviarem més pessetes per euros.
És que forma part...
I aquest diner lo comptabilitza... No sé, vaja.
Sí, t'entenc. Forma
part... És macroeconomia, això, el diner que és fictici, que es fa en moneda, però després...
Això formava part, o sigui, aquesta quantitat de diners formava part quan se va fer el canvi, la paritat, peseta a euro, formava part i tardaran anys a fer-ho. I seguir això, perquè justament la Iglesia Catòlica, que no té res de tonta, va dir, escoltem, tot el que tinguéssiu vatos de calderilla, si voleu, ho podeu donar.
Sí,
és una forma de...
Sí.
Te'n recordes d'esta notícia fa temps?
Sí.
Imagina't el que tindria.
Molts diners, perquè fixa't tu que estos dies m'he donat compte en alguns aeroports del món que quan marxes d'un país, als llocs on canvien les monedes, sempre hi ha unes caixes que et fiquen. Si et sobren diners d'este país i no s'ha d'utilitzar, aquí tens la urna. Escolta'm... Morterades hi havia allà dins, morterades. Bueno, va, anem amb el titular de la setmana. Vinga, anem a parlar d'altres coses, va.
El titular de la setmana.
Un titular de la setmana que ens agradaria que comencés, per exemple, va, l'Alfred, ara toca a tu, començar amb el titular de la setmana.
Titular de la setmana. Titular de la setmana. Bueno, com dia abans, de titulars també en podríem trobar bastants. A nivell polític cada dia n'hi ha de titulars, bueno.
I en quin t'has quedat de tots?
Jo potser m'avanço potser al que serà titular la setmana que ve, perquè sindicats i tot això encara no han fet molt de soroll, i com sóc del ram de l'educació me decantaria pel nou decret que dona pràcticament lliure potestat als directors dels centres educatius.
Quieto, anem a veure. Quan dius lliure potestat, què significa?
Bueno, lliure.
Que trobarem a la que a nosaltres mos diuen la Filomena. No, no la professora, no la professora, no. Que sabem que en Posta n'hi ha una que es diu així. No, a la vareta que tenia el capellà que feia parar la mà. En aquest em refereixo.
Bueno, no sé si exactament anirà per aquí, però bueno, que sí que se'ls dona molta més màniga ampla, podríem dir, pues, per a formar un claustre al seu gust, un claustre una mica fet a dit, que si un no comulga gaire bé en aquella persona, pues, segurament no formarà part d'aquell claustre. Bueno, jo crec que en part, com a país democràtic que som, és una mesura que no l'entenc massa, perquè bueno, estem perdent com a llibertat, no? La gent pues, estarà a fer un concurs, sortia uns números, unes xifres, unes baremacions que la gent pues, més o menys estava d'acord en allò, no? Però ara això sembla ser que segons com pues, pot arribar a desaparèixer, vale? A més, això jo crec que és passar-li la pilota, són qüestions de departament, són qüestions de gent de més amunt, d'inspectors i de delegats territorials i coses d'estes, i li passen la pilota al pobre director que està allí, que prou feina té en el que té, i damunt li diuen, mira, ara t'encarregues d'això i d'aquí 4 anys vindrem a veure si ho has fet bé. Vull dir, tot això suposo que li compensaran en una miqueta més de sou, però que bueno, que jo crec que no valdrà la pena l'augment de sou que tindrà en l'augment de mals de caps que se li presenten.
Sí, perquè a vegades val més la qualitat de vida, que la qualitat de la butxaca.
Una mica, a veure, bueno, també hi haurà gent que ho defensarà això, Vull dir, jo en principi no li veig massa lo sentit, sinó que veig més una pèrdua de llibertat o de sentit democràtic a tot el funcionament de l'organisme de l'educació.
Molt bé, i Enric, això com ho veu?
Sí, jo soc un lego en això, o sigui, ara com trieu el director?
Hi ha unes eleccions, si es presenten més d'un, doncs hi ha eleccions.
I us ho feu entre vatos?
I si no n'hi ha cap, doncs, la inspecció és qui més o menys decideix qui hauria de ser director.
O sigui, ara canvien esta forma de nombrar el director?
No, no, el director continua sent director.
Sí.
Lo que partim de que el director ara no tria els mestres que han a la seva escola.
No.
I ara els triarà.
Ara podrà
tindrà l'opció de
tindre un poder de decisió.
De decidir, pues, escolta, tu trobo que no ho acabes de fer bé com a mi m'agrada.
Tu no lligues en l'escola.
Pues, o no vas en la meva línia de centre que jo m'agradaria marcar. Per tant,
ets familiar d'un amic meu,
sí.
Tant,
sí, sí.
I llavors te pot dir, pues, en aquesta escola, bueno, millor que vagis a una altra, no?
Millor que vagis a una altra. Jo m'imagino que ja hi ha nombrat un director, jo que sóc una persona contestatària, mos entrebanquem i aquell home em diu, tu millor que vagis a una altra.
Sí.
L'administració em té de posar a una altra escola.
A més, si tu ets funcionari, en principi...
Exacte, no hi ha problema.
Te tenen un lloc reservat.
Me tenen un lloc reservat.
Clar, si tu ets d'Amposta...
No, que ho entenc.
El que passa és que, claro, igual tu tens un...
I llavors m'envien que sé, a Cambrils.
Pots fer camp voltant a la Vall d'Aran.
O a Cunit.
O a la Vall d'Aran, o a Cunit.
Està molt allò.
Per posar-ho extrem.
Bueno, i si és així ho veig complicat.
No, això és la visió
que tenim,
que jo en tinc d'això.
Que tu tens.
Suposo que hi haurà gent que això ho defensarà. Que per això ho posen, no? Sí. Perquè,
té més implicacions, eh? Jo,
sí.
A mi m'ha agradat el que parlàvem abans de començar la tertúlia, que el Fred ha dit els han donat superpoders als directors. Una mica és això, no? Els fan, és que a part d'això, a part de poder decidir sobre les persones que tindran dins el seu claustre, o sigui, les persones que treballaran en aquell centre, no trobo ben bé, estava mirant a veure si trobava el terme que he llegit, que tenen presumpció. O sigui, tenen com un policia el fet de que la seva paraula, si en el moment en què és la paraula d'un policia contra la teua, ell té una mica més de força la paraula d'un policia. O sigui, en el director ara passarà igual. Diguéssim que socialment los volen, sí, volen elevar el director del centre de manera que estigui per, sí, damunt una mica del bé i del mal, que tingui com a més crèdit.
Para, jo pensava que era en un altre nivell, jo pensava que seria a nivell de ser una miqueta més durs en el tema dels comportaments, d'aplicar una miqueta més l'educació social, i no entre ells, sinó de dir, clar, a un director ara o és molt mala persona perquè t'envia a un altre col·legi,
sí,
o s'haurà de tragassar, posar trompeta, si té que aguantar-te i no et pot...
El que passa és que ningú voldrà ser director,
clar, és que és així.
O sigui, ja de vegades hi havia, que hi ha casos en què en un centre no es presenta cap candidatura per a equip directiu, i jo penso que en les implicacions que està tenint cada vegada, bueno, a partir d'este decret...
És que en principi, la tasca d'un director... Mm-hmm. I mira, jo et diria, en un centre de primària encara t'hi arribes, però un centre de secundària, que cada dia són problemes continuos i cada dia segur que hi ha mils i
conflictes
en els pares, en els alumnes, que cada dia són més, no sé,
sí.
Cada vegada costarà més trobar gent que s'hi vulgui posar.
Si el que volen fer és un tipus de policia, pues, ho han aconseguit.
Presumpció, sí, de veracitat, crec que es diu.
Com?
No sé què de veracitat.
Benefici de
veracitat, no sé. O sigui, no fa ràbia, perquè sí, ho he llegit i m'ha llamat molt l'atenció.
Això em dona a entendre que el sistema està una mica fofó. Flonjo,
que és una cosa fofa.
Clar,
sí,
fofa,
eh? Una cosa fofa.
I que estigui a pujar per l'escala de caragol.
Sí.
Molt bé.
I llavors algú s'ho mara de cap. Perquè si és també l'únic que té de participar és de la responsabilitat del seu centre, pues, bueno, pues, ja veurem com li acaben este pobre home director,
sí,
i els arguments que donarà als seus. El que estic veient que el sistema va una mica llampat, en perdigons a l'ala, i el que vol és des del director cap avall, això te ho arregles tu, és la parcel·la, sí, teva, clar, i tot això.
És el que jo dia de passar la pilota del departament.
Exacte.
Anem amb un altre dels titulars, va, que avui el temps ens està tirant damunt. Titular, Enric.
Enric, a veure, anem a veure. Jo en la sanitat, en la seguretat social,
sí,
en els mils de milions que s'estudiaran no canviant els llençols cada dia, i en l'aigua.
Sí, la veritat és que fa riure això, eh?
Sí, fa riure perquè estem tots aquí, no estem allà.
Per no plorar.
Per no plorar, sí, clar. Me preocupa, francament me preocupa que les ments, o sigui, els directors de cada centre hagin arribat a aquesta conclusió i que tingui de sortir la senyora esta, la consellera de Sanitat,
la Leire Pagín,
la catalana
Marina.
Marina
Jali,
sí, I que tinc a dir que, bueno, que no es pot fer res que no s'apliqui a normativa. Vaig veure un debat en el qual diu així, l'aigua, els menús no la donaran, i aquella senyora va dir, jo a casa meva veig aigua de l'aixeta. Molt bé, que veig aigua de l'aixeta. I si, la de l'hospital és bebible, doncs, què fem comprant aigua embotellada, no? Això, que sigui l'aigua o que sigui els llençols, pues, francament, suposo que els llençols se canviaran sense que tingui, abans de que agafen bactèries o virus o coses d'aquestes. Però, bon Déu, quan entenem? Anem, que la Seguretat Social està dient no puc aguantar. I mos surt l'amic Sarkozy, el vi nostre, i diu aquí qui no estigui, o sigui, qui vingui de fora no tindrà la Seguretat Social gratis, la sanitat gratis.
Sí, sí, els immigrants il·legals no tindran sanitat gratis, han de pagar un mínim de 30 euros.
30 euros a l'any.
A l'any, eh?
A l'any. Llavors pregunto, ve de 30 euros a l'any pels mils que tenen, però torno a repetir, me preocupa perquè això serà 30, això és una rosca suau, no és una rosca colosa que en dos cops de mà ja te'n vas estar baix, no? Serà una rosca suau, que ara seran 30, ara seran el trimestre, en més de l'any el trimestre i tal. I només a la nació veïna, a França, els ha dit que allí només entren com a beneficiaris l'home, la dona i els fills.
No, l'home no. La dona i els fills, crec que són només.
Bueno, ell és el titular, sí, la dona i els fills. I s'han acabat els sogres i s'han acabat els pares, sí, sí, i s'ha acabat tot això. Doncs pues Déu-n'hi-do també el que emparàvem i el que estem emparant nosaltres.
Doncs pues imagina't.
Exacte. I estàs veient que, bueno, que Sarkozy fa una política de dretes, però que són unes dretes moderades, però que ens està creixent una altra dreta que pot ratllar en l'extrema o en la xenofòbia, i estos mos ho acabaran d'arreglar, perquè nosaltres aquí som tan liberals que la meva paraula última és que som indolents.
No,
no busquem que res mos faci mal ni mos faci dolor. Som indolents.
El que s'està demostrant, i també se li ha vist a Obama, i que la política del buenisme acaba per no funcionar.
Pues clar,
si funciona
no
la política del pragmatisme davant la situació que tinguis, no la del buenisme, claro, perquè al final això acaba passant factura. Claro. Eh, Núria?
A Anglaterra, no sé, acabo ràpid. Sí. A Anglaterra vas i et diuen, què té vostè? Pues una infecció de panxa. Una infecció de panxa, això són 10 pastilletes del que sigui, no? I vas a la farmàcia, t'obrin el pot i trauen 10 pastilletes, te les emboliquen o te les posen un altre potet i ja està. Aquí encara estem discutint en els envasis si tenen de ser de 2, de 4, de 26, o sigui, no es pot aguantar el sistema.
Bueno, jo la política de Sarkozy la veig una mica, la veig molt semblant a la postura que està prenent el Partit Popular aquí tant a Catalunya com sobretot a Espanya, no? És una mica davant de la situació econòmica, davant de la crisi que hi ha, però ja no crisi econòmica de que no hi ha un duro, és que és una crisi de sistema, és que el sistema no és sostenible, l'endeutament cada vegada puja més, el gasto social és enorme i sembla que la sortida d'aquí sigui no, és que jo no és que gestione malament, jo no he gestionat malament, jo ho he fet bé. El que passa és que, claro, com que tinc tants d'immigrants en els que no hi comptava, són ells els que em fan pujar un gasto que jo no tenia comptabilitzat.
Sí.
Escolta'm, jo no sé si en un context en què hi hagués menys crisi econòmica o que no fora tan profunda ni tan abrupta la crisi que estem vivint a nivell econòmic, si sortirien estos debats sobre la conveniència de la població immigrada, no sé què,
Núria,
perquè quan aquí estaven muntats
dir,
en el dòlar, resultava que la immigració era bona i es van fer unes polítiques molt irresponsables d'immigració.
Però el que acabes de dir és de perogrullo. És que el problema està... No, te ho dic senzillament, perquè el problema està és que quan no hi ha un duro és quan te'n dones compte que la política del buenisme no és bona, perquè les coses s'han de fer d'acord...
Bueno, però per què la culpa la de tindre una mala política d'immigració? La culpa també la tindrà una pèssima política econòmica, no? Potser la tindrà aquells 400 euros d'IRPF que es van retornar a tots els espanyols, que el pobre Solves. I perdoneu,
jo llavors que li tremolava
l'ull. Jo no l'adoro Solves, no és que consideri la gran política, però si aquell home ja pensava que allò era una brutalitat i per això se'l van carregar. O sigui, serà una mala gestió econòmica, no serà culpa de la immigració. A mi el que em preocupa és això, que
jo crec que és una mala gestió dels dos temes, econòmic i polític de la immigració.
Jo també estic en Ramon, és una mica qüestió de dos àmbits.
Però només se mira la immigració, resulta, bueno, que el sí, que surt sí, és que Sarkozy sí, ha dit que els immigrants s'han de pagar la sanitat. A veure...
Sí, bueno.
També ha deixat entrar molta immigració durant molt de temps, que Sarkozy no fa dos dies que està a la República.
I el que està clar és que la política aquesta de voler quedar bé amb tothom, pues, és el que diu ell també, no funciona. Quan una ha de prendre decisions, les ha de prendre i ja està. A un li agradaran i a l'altre no li agradaran. No pots estar bé amb tothom. Mm-hmm. Vull dir, si tu dius blanc, els que pensen negre, pues ja no van al teu carro. I si tu no ets prou valent com per a decidir coses i vols donar caramelets a tothom, pues no anem bé. Uh-huh. Llavors passa que quan li lleves el caramelet, què passarà? Ara vindrà un altre que dirà: mira, ara estos caramelets que t'havia donat estara, pues mira, quasi que me'n podries donar la meitat, perquè jo no en tinc cap. Ho entens? És una mica el tema este.
Sí, és que, claro, i entre nosaltres podríem aixar alçar més les veus, però no ho diríem més clar, de que no es va fer una bona política d'immigració.
Claro que no.
Però el que passa és que quan si aquí mos sobra aigua per beure, dic aigua però no diví,
sí,
o pa per menjar, no passa res, som tots la mar, que és el que diu ell.
Sí, política del buenisme, el si pa meu és teu, però tu que només tingués un bollet per a passar el dia a tota la família.
No, exacte, si vinguessin molts miraríem i diem: qui som d'aquí, los quatre, los quatre que estem aquí. Escolta, mos començarien a sobrar los nou vinguts, els que han aportat menys al sistema, els que potser tenen uns altres costums, i potser ja és una cosa innata de la persona de dir: carai, que em veig perillar el meu estatus perquè estos estan aquí. Els polítics de turno ho miren i ho palmen, o sigui, ho reflexen ràpid en la seva política. Tindrà de ser, no tindrà de ser, que parlem des de les bombes i tot això,
sí,
que assusta dir: ai carai, m'ho assegureu tot, però no res clar. En la seguretat social mos passarà el mateix. El dèficit de Catalunya és un dèficit que tindríem de comparar en altres dèficits, per exemple, d'Extremadura, o en altres dèficits de la Castilla profunda, perquè allà no tenen aquests dèficits. O sigui, el que rebem Catalunya per a totes aquestes qüestions, per càpita, per individu, és molt menys que està rebent, clar, per exemple... Ai, sí, ho estic dient bé.
Faltava un titular...
Sí, bueno, una mica continuant en això, no me'n vas molt del tema.
Dic perquè anem en el temps,
sí, sí,
justet, saps? I
ha començat...
Som tan parladors, és que som tan parladors, tan xerraires.
Va, doncs deixa'm. Va, mancetat mes de novembre i la manxeta d'altra vegada en dades negatives de l'atur, no? Ha tornat a pujar l'atur en un número molt considerable. I cada aturat a les altures que estem ja, jo penso que cada aturat és un drama. I dient, claro, resulta que ara tot és interpretable, hasta el número de persones que hi ha a l'atur se pot interpretar bé o malament. Pots dir: no, claro, és que respecte al mes passat és una dada dolenta perquè ha augmentat l'atur respecte al mes passat i en unes xifres considerables, però claro, si ho mires conforme a l'any passat, al mateix mes,
sí, sí,
no va pujar més. Claro, damunt les dades sempre són interpretables,
sí,
i aquí jo només tinc la sensació de que cada vegada anem augmentant la bossa de parats, i aquells brotes verdes que fa ja massa temps que mos estan anunciant, no, jo no els veig per cap lloc. Espero que els meus companys de taula sí i em puguen convèncer del contrari, però...
Algú veu brotes verdes?
Jo no,
jo tampoc.
Som especialistes en explicar el cromatisme que va del blanc al negre. Som especialistes en explicar el gris, els diferents capes del gris, però anem de cara al negre, eh? Anem francament de cara al negre.
Jo, si voleu una miqueta de gris, ara venint escoltava Catalunya Informació i diuen que a la província de Lleida en un any s'acabaran els pisos que havien construït, o sigui, se vendran tots.
Bueno, això vol dir que no és de color rosa el que estàs dient, és que gris.
Això ho diuen els apis, eh?
Ojalà, tant de bo,
llavors,
tant,
bueno,
de bo.
És, no ho sé, és com una mica una notícia esperançadora, ara, que si s'acaben de vendre els pisos en un any vol dir que se n'hauran de fer de nous, eh?
La veritat
i
és
si
que
engeguem
sí,
una mica la construcció, jo crec que la cosa començarà a remuntar.
Sí, però el problema era que no s'havia de remuntar la construcció. No sé si ho recordeu, però ara el problema era que necessitàvem un canvi de cicle, un canvi de model. No era una qüestió de tornar a reactivar l'economia a través del sector de la construcció,
sí,
que era el que
però...
s'havia enfonsat, sinó de buscar tres vies que no s'han buscat, en les que no s'ha invertit, en les que no s'ha invertit.
Societat de la informació...
Sí.
Bueno, sí, la teoria
el Ministeri
és una...
d'Innovació és el que més retallada sempre patís.
La teoria és una, però que potser arribarem a tocar serà que s'acabaran els pisos que han un dia o altre.
Ah, clar.
A Lleida dient que l'any que ve ja no en quedaran. Per tant, d'un posto padre hauran de començar a treballar la gent i haurà de començar...
Sí, d'un posto padre hauran de començar, és veritat. Sí, sí, sí.
Jo no m'ho crec.
Enric.
Jo no em crec que s'acaben un any els pisos a Lleida. O sigui, que s'acaben venent tots. La banca té enganxats en els pisos 180.000 milions d'euros, que no és moco de pavo. I vosaltres mireu els beneficis que fa la banca i les caixes i veureu que això li tardarà almenys 7 o 8 anys a pagar-ho. O sigui, és com si aquests diners no els tingués a les caixes, els té pues, als pisos, exactament. I no circulen, tu i jo anirem a demanar diners i no me'n donaran. Tinc amics en aquesta professió que m'estan dient de crèdit i préstec no me'n parles. Si hi ha una propietat nostra que tu t'interessa, tindràs crèdit total.
Clar.
Això està així. La banca deu menys diners a l'estranger, els bancs alemans, europeus i xinos, i això és bo. O sigui, vol dir que nosaltres no tenim crèdit, però ells van pagant. Que una Generalitat tingui de pagar el 4,75 més lo 3 a les entitats bancàries, lo 7,75, això és denigrant.
Quants n'has comprat tu, de bons?
Ni un. Ni un. I com estem en un país lliure...
No tens seny.
Eh?
No tens seny.
No tinc seny.
No tens la política del
seny. No tinc el seny dels que ho estan venent. No tinc el seny que mos han portat els que estan venent estos bons.
I poden llegir vostès entre línies.
Exacte.
Bueno, anem a la carabassa.
La carabassa de la setmana.
Hi ha moltes carabasses, però tinc la mania que avui se pot coincidir en alguna carabassa. No sé per què. Perquè, clar, ha sortit una notícia que era digna de carabassa. Digna de carabassa. I així s'ha estat valorant. No sé com ho ha acabat d'aclarir això. Núria, carabassa.
A veure si parlem d'esta. Jo vull donar-li la carabassa al president Montilla per haver anunciat que donarà subvencions als ninis.
Meu temia. Era
aclarim el concepte. Nini és aquella persona jove que ni estudia ni treballa. Que no fa res.
Uh-huh.
O sigui, la seva vida està totalment buida. No? L'únic que suposo que deu esperar és l'hora que sa mare li posa el dinar a taula. És preocupant el número de ninis que hi ha a Espanya, suposo que també a Catalunya. Llàstima que no he pogut buscar la dada. Montilla proposa donar-los una paga, una subvenció, de 400 euros per no fer absolutament res. Una cosa també vull dir, o sigui, és per a donar carabassa, perquè el diner públic, el poc que hi ha, jo suposo que s'ha de poder invertir en ajudes a moltes altres persones que estan apurades, més enllà dels joves que no tenen ofici ni benefici.
O les persones que creen llocs de treball o que poden arribar a dinamitzar.
A la petita empresa. Quant de temps fa que s'està demanant que es dignifiquen d'una vegada les pensions de viudedat?
Mm-hmm.
Hi ha dones viudes que realment no poden ni passar la primera setmana del mes en la pensió que reben, que no porten no tenen una vida digna. Llegia un article que també ara és moment de les promeses nini, les promeses electorals que també són ninis.
Que són?
Que ni
les faré,
ni me les crec.
Ni me les crec, molt bé, ni me les creem ni es compliran. Ni són bones ni es compliran. No recordo el nom de l'articulista. Avui, mira, m'agafeu així que no, estic llançant...
Té pinta de Francesc Marc Álvaro.
És molt probable que fora d'ell, perquè l'acostumo a llegir a La Vanguardia i m'agrada molt el que diu. També tenia esta... Dimecres era una bona columna sobre el tema de Pilar Rahola, també a La Vanguardia, que deia que de ninis n'hi han molts, no són només els que ni estudien ni treballen, són les persones que ni tenen per arribar a final de mes, ni troben una faena, els pares de 45 anys que ni la tenen, ni poden trobar l'edat que tenen, hi ha molt de drama. Jo crec que una solució per als ninis és precisament fer bones polítiques d'educació, no com la que parlàvem abans que traia aquí el company Alfred, de donar superpoders als directors, sinó ampliar llocs de treball, ampliar places, perquè hi ha molts de ninis que ara ho són ja involuntàriament, perquè resulta que arrel de la crisi no hi ha llocs de feina, no hi ha tanta gent jove de 16-17 anys que se'n pot anar, se n'anaven molts al món laboral i de seguida trobaven una feina i ja paren un sou molt digne. Volen continuar estudiant i resulta que es troben que no hi ha places de cicles formatius, que no poden accedir a cap cicle formatiu, que no poden continuar a formar-se, els estan dient per una banda que han d'estudiar, han de treballar, han de fer alguna cosa i no tenen cap de les dues vies. Vale, hi ha una part que serà involuntària, però d'aquí a solucionar-ho donant-los 400 euros, perdoneu.
I per no fer res.
Per no fer res, absolutament.
Enric.
Sí, 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 estava callat perquè estava escoltant.
Estava pensant.
Sí, no, són estos 400 euros i els 400 euros que durant 6 mesos més tenen de donar als parats de llarga duració.
De llarga duració.
Pues bueno, és el que estic dient. Tot el que està subvencionat és pan de hoy, hambre pa mañana. A mi el que em preocupa verdament, i empalmant en l'educació, és que tu veus que a Alemanya les empreses són les que acaben dient a les universitats i a les facultats, mira, guaita, jo el que necessito és això. Aquí la formació professional a casa nostra és una cosa que ha estat sempre prou desprestigiada. I, sin embargo, bueno, estem donant compte que tenim d'acabar en la formació professional. Ni els governs central, ni l'autonòmic, ni els ajuntaments, ho hem tocat de passada per no embrutar-me les mans, suposo, perquè no hi ha temps. No estem estudiant exactament què és el que podem fer aquí, en el que som bons i ho podem exportar. Jo miro la meva Amposta, o la nostra comarca. De botigues i botiguetes, de bars i barets, de restaurants i restauranets, per agafar la calderilla dels que som aquí, se n'obren i se'n tanquen cada dia a montó, que diuen els valencians. Carai, el que hem de fer és veure què és el que fa falta als mercats de fora, mirar com ho podem fer, com podem posar un valor afegit, encara que sigui fent tomates i fent-les en mermelada, o el que m'explico, què tenim aquí, i això vendre-ho fora. I aquí és on podem crear empresaris i emprenedors, i no ninis.
Bueno, però per això se va crear una macroconselleria, que el conseller és el senyor Huguet, que inclou innovació, universitats i empresa.
I
jo no veig que s'estigui fent cap política en innovació, ni en universitats, per suposat, ni en empresa. Se suposava que la idea era ajuntar-ho per a que es retroalimentés de manera...
I crec que també portava turisme.
Sí, innovació porta turisme, bueno, porta comerç, sí. Porta
turisme ja li funciona, o li funciona, o sigui, no, a pesar que ha tingut crisi, no ha sigut una quebra, una debacle, però en tot el demés entestem. Estem que tenim de vendre estos bonos, el 7,75, el 4,75, el
4,75,
i ara que tenim estos diners, agafem i fem, invertim tot això en estos xicots que, francament, en fi, no vull parlar perquè abans tindreu un fill al paro. Bon, recordeu que els nostres, a mi em van posar d'aprenentet a no sé on i no guanyava ni passava. Però per lo menos tenia confiança en aquella persona que m'ensenyaria un ofici i tal i tal. Tot això s'ha acabat. Tot això que s'ha acabat, i damunt els pares suportem el que ha dit la Núria, presentar el plat cada dia a taula, no un plat, i postres, o sigui, primer no, plat, que, segon plat i postres.
Per exemple, inclús
No, bàsicament, puntualitzar, perquè aquests 400 euros seran per a molts gastos.
Bueno,
no seran per a pagar-se el dinar o per a comprar-se roba, seran per a, bueno, el dissabte sortir un ratet.
Perquè suposo que si estan a casa els pares continuaran a...
Claro.
O bueno, en alguns casos els 400...
La lletra del pis o la lletra...
També el decàleg de normativa que han de complir tota aquesta gent per a que ho puguen demanar o per a que els hi puguen atorgar, no me l'he llegit, però que vaig...
Però és que a més han hipotecat, ha fet una promesa electoral d'un mes abans de les eleccions.
Una pregunta, si a casa tu tens tres fills, els tres són ninis, cobraràs 1.200 euros.
Exacte.
Perquè quasi que val la pena,
Ja et dic jo, ho diu contundentment, que a casa meva tres ninis no els hi ha.
No t'ho dia tu, ho dia en general.
No, que és que són els pares, és que és la indolència, és la bulímia, és la incompetència que tenim inclús com a pares de família.
De totes maneres, si tens tres ninis a casa...
Pentina't, planteja't que has fet com a pare.
Ja et pots pentinar.
No seria la primera ni l'última de les moltes que n'hi ha, en tres i en quatre i en molts més. I veurem qui se n'aprofita al final, si això arriba a ser veritat, d'aquests 400 euros per nini, perquè hi ha molt de molt, com ho diríem allò,
molt de vivales.
Molt de vivales i molta picaresca en aquest aspecte, molta picaresca. Més carabasses, va, la d'Albert.
Alfred.
Ah, perdó, Alfred.
Bueno, jo és que aquesta carabassa m'agrada molt.
Sí?
Insistís
en la carabassa. Jo
veig com una política desesperada de repartir diners, potser a canvi de vots, potser, no
però,
ho sé.
Però diners d'on?
No, continuant en el tema dels ninis, sí.
Sí, diners d'on?
És una política que no n'hi ha de diners.
Que la veig una mica desesperada, de dir, és que si no comencem a comprar vots, per dir-ho...
Sí, és que sembla que dir, a veure quina bossa hi ha de gent que encara no els tenim controlats. Si no comencem a comprar vots,
això m'ho se'n va de les mans. I ho veig així, una mica de sensació de dir, va, anem a ensabonar en aquells que encara no us han donat res, perquè, bueno, a veure si més que sigui estirem algú d'allí. Jo ho veig una mica així. És que, no ho sé. Hi ha tantes coses que els 400 euros estos, més, bueno, abans comentàvem dels solves, dels 2.000 que donaven i que ja no donen.
Per quilos.
I que, bueno,
els 2.500 per fill.
Una sèrie de polítiques d'estes de regalar diners.
Sí, el govern actua una mica allò de nuevo rico, Enric, allò que diu, li arriben un munt de diners, vinga a gastar, i de repente veu que s'ha arruïnat i fa...
Pa mullar la mosca han sigut molt bons últimament, la veritat.
Només que la repartidora...
Han sigut molt bons pa mullar la mosca, les coses com siguen.
No sé, potser seria més positiu invertir-los en altres coses, invertir-les sobretot en formació.
I Enric, quina cara passa a donar avui?
No, continuaré en esta...
Caram, ja ho dia, ja dia jo que la cara va ser...
Sí, perquè veus que estan obrint aquestes noves possibilitats, que la collita ja sabem quina serà. A lo màxim, si n'hi ha 5.000 de registrats, de ninis, la vaig llegir esta cifra, no sé si són 5.000 tal, 5.000, ells i els pares, perquè estiran agrits, pues, són 3, 4 de família, 4 per 5, 20.000 vots. O sigui... ells se poden assegurar 20.000 vots si tots els són fidels. I dels 5.000 ninis que puguen lleure, si m'antiboco, si us faig antibocar és perquè jo vaig equivocat i així m'han antibocat a mi les xifres que he llegit, què en poden ser? Un 10, un 20%? Perquè clar, en este xiquet que si li, en este, perdó, en esta personeta, què se li dirà per dir? Tu ara tens de treballar, veus, fent de calafat o fent de què sé jo,
i guanyaràs 300 euros.
Sí. Si això porta dins, la formació tindria de dir, noi, pensa diferent, aquí no hi ha plat de menjar, ni roba, ni zapatilla, ni dissabte a la nit, si tu no treballes, ho tens clar? La nevera en un candado i la clau de casa a les 11 de la nit se te traurà. S'acaben els ninis i ha buscat la vida, però ha buscat la vida legal. Una esta, la investigació i tot això, hi ha empreses que s'han salvat lentament, canviant d'estructura perquè han rebut unes subvencions per a investigar. Això se'ls ho acaba, això els ho tallem, eh? Això ja està clar que els ho tallem. Com no vinguin els altres, els que guanyen ara el 29 de novembre, el 28 de novembre, i ho canvien, això anem així. O sigui, per la investigació, per la sanitat, tot això se mos talla. I per l'altre, pues, s'està obrint aquestes bretxes. És francament lamentable. Hasta la marca de xampany Freixenet sap el que té de fer. Sap que té contractat a Shakira per tornar a vendre bombolles.
Clar.
O sigui, per tornar a vendre botelles. I tot un estat en els consellers que tenen, no ho tenim clar, això?
No, perquè d'això és el que parlàvem abans, que no sou mínim interprofessional per mitja jornada, crec que no arriba als 400 euros.
Claro, és que és el problema que tenim.
Clar, i si resulta que treballant mitja jornada, que són 4 hores, has de cobrar menys que quedant-te a casa mirant les musaranyes, doncs jo trobo que no quadra. O és que estem mal informats, o és que encara no ho han llegit tot, o és que alguna cosa no hem acabat de comprendre bé, però si no dius, caram, els cap pensants que deixen això... Aquell dia t'estaven de farra?
Però és que, encara que no siguin 400 euros, ni que siguin 150, o sigui, no pot ser que tu, un govern o un estat, t'estigui subvencionant per a quedar-te a casa sense fer absolutament res.
No et poden pagar per no fer res.
És que no entra a cap,
perdona,
a cap lloc.
Alfred, se paga molta gent per no fer res.
Bueno, ja, però tan descarat...
Tan descarat no.
Però... És que ja ni que siguin de veritat, ni que foren 50 euros, és que no pots donar tu com a estat una ajuda a una persona que no està fent res. És que no pots, vaja, jo ho considero totalment absurd, és que arribem a...
No, doncs que tindríem d'anar... Veus, aquí m'agradaria que vingués el Mourinho, el Guardiola, un d'estos, i dir, xiquets, que vosaltres heu perdut 26 carreres, per lo menos en les que participéssim no acabéssim els últims, se'ls ho tindria d'insuflar, o sigui, d'imbuir l'esperit del treball, i troba la llin sigue, en les mateixes condicions. Estan al paro, està gent?
Pues no ho sé, però si és un nini és ni estudia ni treballa, ni deu estar al paro.
No, diu això.
No, perquè quan en quan se deu passar, per dir, anem per fer
allò, a veure si hi ha alguna feina, allò el dia que s'aixeca i és un pare de meneja, llavors diu, pues me'n vaig a veure si trobo feina.
Quina casa abans no... s'omplia la boca dient és que jo tinc un nini cap.
Com ha canviat la vida, eh? Abans sí, tots sí, esperàvem sí. A veure si no es treballava i ara tots volem treballar. Alfred, gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Núria, gràcies.
Gràcies, hasta la próxima.
Enric, gràcies.
Gràcies a tots.
Adeu. Així posem el punt i final en aquesta xerrada al parlar per no callar, la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Gràcies per ser nosaltres. La propera setmana tornem. Esperem i confiem que estiguéssiu en nosaltres per compartir aquesta estoneta de tertúlia. Ja ho veieu, molts temes d'actualitat i sempre sense callar-nos res. És la tertúlia més divertida de les Terres de l'Ebre. És el parlar per no callar. Bona setmana. Fins dijous.